Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Ja ha arribat el nostre músic de capçalera, Lluís Cabal, membre de l'Orquestra Simfònica del Vallès. T'ha fet gràcia això, Lluís.
Sí, és que ja m'ho has dit diverses vegades. A mi em fa molta gràcia això del músic de capçalera. M'ho prenc com un afalac i la veritat és que m'agrada. Bueno, t'ho agraeixo.
Home, també fas una mica la funció que faria un metge de capçalera, no? Ens portes una medicina fantàstica, que és la música.
Bueno, jo el que porto sempre espero que sigui del grat del públic.
Per l'ànima,
Per l'ànima. Jo penso que la música és el millor que hi ha, és el que, com deia Nietzsche, em sembla que deia que sense la música la vida no tindria sentit, no? Per tant, bueno, doncs espero que agradi molt. I mira, ja que diem això, la setmana passada vam acabar... Quan vam acabar vaig dir que posàvem una música perquè la gent s'hi fixés amb el que és realment la tècnica, una meravellosa tècnica posada al servei de la música, però clar, el temps és el temps i no vam acabar-ho de poder de sentir. Per tant, ara jo proposo que mentre anem parlant posarem ara un moment a la pista 1, que és la Cecilia Bartoli, amb el final de la Cenerentola. Bé, és el que dèiem l'altre dia, no? És clarivent, és com una metralleta, taca, 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 no falta ni una, tot és al seu lloc, i però sobretot no és l'embull de tot, és que aquesta tècnica es transforma en art. Guaita. Queda clar que la tècnica no és l'objectiu, sinó que l'objectiu és la música, i la tècnica ha d'estar sempre al seu servei, no al revés. Bé, mentre acabem d'escoltar això, entrem en matèria perquè, com
que
dèiem,
difícil,
el temps
és
el temps. Això és
necessitaríem molt assaig.
Però sentint-ho així, sembla que sigui fàcil.
Fàcil, no?
Sí. Sí?
Sí, sí. Això és com el Messi, també sembla que és fàcil i després
prova-ho. És una cosa tremenda, no? Quan veus i dius, però clar, és que canta així, estàs sentint amb aquesta dona i dius, canta així, és fàcil. Però vols tu i veus que no.
No.
Però bé, entrem en matèria, perquè com dèiem abans, el temps és el temps i si no, sempre se'ns tira a sobre. Avui parlarem del tercer títol, aquests dies estem parlant, presentant
recordem, del cicle d'Òpera
Catalunya. Uh-huh. I avui presentarem el tercer títol d'aquesta propera temporada, que és el títol que es farà a la primavera del 2020. Normalment sempre coincideix l'estrena al voltant de l'1 de maig, però dates i tot això en parlarem la setmana que ve, per no perdre temps. Aquest títol és Macbeth, de Verdi. Macbeth és una obra, podríem dir, bastant primerenca de Verdi, tot i que, clar, que Verdi ja havia composat 9 òperes abans d'aquesta, però aquesta òpera és de l'any 1847, aquí Verdi tenia 34 anys tenia. I és important perquè és realment un canvi, no? És la primera... La primera òpera shakespeariana, en la qual en va escriure dues més, però que són les dues últimes, Otelo i Falstaff, però aquestes són les dues últimes, Otelo basada en el drama homònim, no? I Falstaff, que on fa una barreja de les alegres comares de Windsor i d'Enric IV, fa un mix, no? Verdi aquí amb el llibret i fa una història basada en aquests dos drames de Shakespeare. Però com dèiem, Macbeth és la primera intrusió de Verdi en el món de Shakespeare. I per què dèiem que és molt diferent? Perquè si fins ara les obres de Verdi... No parlem tant de la música, sinó del tractament dels personatges, no? Fins al moment, el tractament psicològic dels personatges no era tan important. O sigui, l'important era el que els hi passava, però no el que hi havia darrere d'aquella personalitat que feia que passava això. Per exemple, amb el Nabucco, que va ser el seu gran primer èxit, és un drama bíblic, no? Es dona molta importància en els fets que van passant, no? Però en canvi no sabem si realment aquell personatge és recargolat, o és dolent, o és bo...
No aprofundeix. No ho sabem.
Aquí, quan ell agafa ja el drama de Shakespeare, com que Shakespeare sí que treballa aquest tema, perquè Shakespeare és el gran mestre, juntament amb Cervantes, que són coetanis, a més, i que per això celebrem el dia del llibre, perquè van morir el mateix dia, 23 d'abril, aquí que ja ho treballa, Verdi ho aprofita, i fa aquest tema. Ara explicarem una miqueta molt per sobre l'argument, però si ens posem la següent pista, aquí és un duo. Due Batticini, diu. És un duo molt curiós, no? Perquè el canten un baríton i un baix. Dos veus greus, La veu bastant greu i la veu molt greu de la corda d'homes, un baríton i un baix. Això costa de trobar, dues d'aquests. N'hi ha, i els que són memorables, I aquest és un d'ells. Aquí, ells duen el Macbeth i l'altre personatge que és, ara t'ho diré, no me'n recordo, és un company seu, que les bruixes els hi han vaticinat que ell serà rei, però no serà pare de reis, no? I que abans serà un duc. I llavors de cop apareix un patge del rei i l'anomena, diu, el rei t'ha anomenat duc. I diu, ostres, s'ha complert el que...
La predicció.
La profecia s'ha complert, no? I aquí estan una mica estorats. S'ha de dir que Macbeth i la seva dona, Lady Macbeth, són dolents, però dolents, dolents, dolents. O sigui, a Macbeth s'exploren i s'exploten les passions humanes més baixes, més rastreres i més...
Recargolades.
Estem parlant d'assassinats, bàsicament. Aquí es dediquen a matar qualsevol que els hi pot fer una mica d'ombra. Val a dir que, com sempre diu la dita, la realitat supera la ficció. Vull dir que suposo que en els temps que passaven aquestes coses, no el temps de Shakespeare, sinó en el temps que està ambientada l'obra, aquestes coses devien passar i molt. Vull dir, tots aquests intríngulis de matar-se per accedir al poder, doncs funcionaven. I aquí, com dèiem, Verdi explora molt, i en la música ja comença a fer-ho notar, aquest tractament psicològic dels personatges. Què hi ha darrere de cada personatge? Quin és el seu pensament i quina és la seva malesa, fins i tot, no? I això la música ja ho comença a mostrar d'una manera molt clara. Com dèiem, el primer acte passa això, i llavors, clar, la seva dona, Lady Macbeth, diu, clar, però si tu has de ser rei, ara ja n'hi ha un de rei, perquè tu puguis ser rei l'haurem de matar.
Vale. Clar,
i llavors diu, perquè, diu, i si tu has de ser rei, hi ha una profecia que diu que tu no seràs pare de reis, i això no pot ser. Per tant, amb el que li han dit que serà pare de reis, que és el company de Macbeth, doncs l'hem de matar també. L'hem de matar perquè, si no, perquè així tu seràs pare de reis, no? I, evidentment, el maten, però el fill es pot escapar. I aquest és el fill que acabarà sent rei i que acabarà tenint una nissaga de reis. Seran, doncs, i per això aquell és pare de rei. Tot va de profecies a Macbeth. Llavors, després també hi ha... també quan decideixen que posarem la següent pista, perquè així anem sentint mentrestant la música.
Hora de morte.
Hora de morte i de vendetta. Aquí són dos, són marit i muller, que estan dient que ha arribat l'hora de matar
sí,
i de venjança. Aquí ens hem de carregar tothom que ens pugui fer ombra. Val a dir aquí també que aquí el personatge de Lady Macbeth també és una soprano dramàtica, és una veu de soprano, però soprano greu, no? Sí, això també és un canvi important, perquè com hem dit, i a més el protagonista, Macbeth, és un baríton. Cosa curiosa, no? Normalment sempre els protagonistes són els tenores, no? Els tenors.
Sí.
Els tenores que en diem en el món de la música, no? Carinyosament. Però aquí és un baríton, i a més és un paperàs, importantíssim, no? Llavors, després també li fan una altra profecia que li diuen que ell no ha de témer res, Macbeth no ha de témer res, perquè només es morirà el dia, només té perill el dia que el bosc s'acosti al castell, i a més només el podrà matar, o sigui, no ha de témer res de cap home nascut de dona. Llavors ell diu, vale, doncs via lliure, saps? Aquí no, jo puc fer el que vulgui.
Un ésser...
Pot ser menyspreable, pot matar tothom, però clar, no el matarà ningú, perquè si no ha de témer cap home nascut de dona...
No, però haurà de ser un altre ésser.
Bueno, ja, però ha de passar alguna cosa, però ell no tem res, i llavors es dedica a doncs això, a tots els intríngulis. Mira, si em permets, posarem ara, espera't un moment, ara t'aviso, però posarem la següent pista, que és una àrea gairebé, ja és del quart acte, això, quan ell diu, bueno, tot el que hi ha al meu voltant, aquí jo he fet moltes coses, però clar, jo no he de témer res encara, però ja hi ha algú que li està, ja té
grinyola,
ja la mosca darrere l'orella, algú li grinyola, perquè diu, de moment m'està anant tot bé, però, ai, la profecia de la bruixa que em va dir que el bosc vindria, havia de témer si el bosc venia, cosa impossible, però si ho va dir la bruixa, com que el primer acte s'ha complert el que ella va dir, cuidado, no? I que no he de témer cap home nascut de dona, però què vol dir això? I això ens ho canta ni més ni menys que el grandíssim, immens Plácido Domingo. Pietà, respeto, honore. Bé, aquí Plácido Domingo, amb una gravació en directe, ja saps que jo sóc amant de les gravacions en directe, de no fa gaire, si no m'equivoco, deu ser de fa un parell d'anys. Com sabeu, Plácido Domingo, gran tenor sempre, doncs actualment doncs, la seva veu ha mutat a baríton i realment ara està afrontant els grans papers de baríton amb una solvència espectacular, com ell mateix ens demostra. Bé, en el quart acte també hi ha un cor molt bonic que es diu Pàtria Opressa, Pàtria Opressa, que és el cor dels pròfugs escocesos, l'acció passa a Escòcia, són els que, diríem, els contraris a Macbeth, no? Els que d'alguna manera es volen, volen fer fora de rei, no? I aquest cor, abans de procedir a l'atac contra Macbeth, és quan els soldats es lamenten d'aquesta opressió d'aquest rei que els oprimeix i que els ha fet fora del país. Val a dir que al final, aquest cor ara serà amb el que acabarem, perquè em sembla que el temps se'ns està tirant a sobre. Macbeth, al final, què passa? Que l'exèrcit invasor agafen branques d'arbre per camuflar-se, amb la qual cosa el bosc sí que s'acosta al castell de Macbeth.
Ah,
i segona, el personatge que acaba assassinant a Macbeth és un que va néixer per cesària, amb la qual cosa no és un part, per tant no comptava com a nascut de part de dona, saps? Aquesta era la profecia de la dona.
Això també el van és treure, prim,
el van, sí, això és fila molt prim, però el van treure del ventre de la mare, no va néixer de part natural. I aquest és el que acaba
matant-lo,
perquè aquest sí que no és, com diu la profecia, nascut de dona. Bé, sentirem ara per acabar... La setmana que ve parlarem de les dates i tot això del cicle. Ara volíem presentar les tres òperes, ja les hem presentat. Acabarem ara sentint aquest cor, que és ni més ni menys que una gravació, és l'Orfeón Donostiarra, en una gravació de l'any 2001, que vam fer amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, el 2001 vam fer una gira amb l'Orfeón Donostiarra, i aquesta és una de les obres que vam interpretar. Aquest està gravat al Teatre Cursal de Sant Sebastián, va ser el primer concert de la gira, i jo, a part de l'obra, jo invito els oients a que escoltin la qualitat dels pianos de l'Orfeón Donostiarra. En aquest dia hi havia 180 cantaires a l'escenari, i sonen els pianos de l'Orfeón Donostiarra sonen així.
Els deixem amb l'Orfeó i serà fins la setmana que ve que ens tornarem a trobar. Gràcies, Lluís.
A vosaltres.